Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest primer diumenge de Quaresma, començam una setmana més el programa Església Notícia. Avui estem amb tots vostès, na Vera Moll, en Diego Dubon i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Començant midó i ho farem amb un dels comentaris sobre els joves. El tema d'avui és els joves i els immigrants.
Què podem dir dels nostres joves i els immigrants? Quants immigrants arriben avui a dia a les nostres costes per poder aconseguir una millor vida, educació, salut? És ben cert que no feien més que llegir a la premsa la gran multitud de gent que mor per poder aconseguir una vida millor. Quants d'aquests immigrants passen per les nostres comunitats parroquials per demanar ajuda, en quant a aliment o bé un acolliment per part de la gent de la comunitat? Tal vegada ens podríem demanar si són prou acollidors dins de la nostra parròquia o bé simplement deixam que passin de llarg. Quantes famílies s'apropen per demanar consell amb els seus fills i nosaltres què fem? Dins la nostra societat hi ha joves immigrants que han arribat d'altres països i els costa una mica poder-se integrar dins la nostra societat. Des de la parròquia hauríem d'intentar ser més acollidors, bé ho diu el Papa Francesc. Les nostres comunitats han de ser de portes obertes. No hem de tancar la porta. Si a ells els costa molt la integració, imagineu-nos a nosaltres com ens pot costar apropar-nos a ells. Avui dia hauríem d'intentar ser persones acollidores i que no ens fes vergonya apropar-nos a famílies d'immigrants, que ens poden necessitar tan sols per escoltar i poder donar consells. És el que necessiten en realitat. Jo us animo a que siguem una església de portes obertes, cap a aquests joves immigrants que a vegades es troben tots sols.
El Papa Francesc ha pronunciat un discurs conclusiu al final de la trobada sobre la protecció dels menors en l'Església, celebrat al Vaticà del 21 al 24 de febrer del 2019, presidit per ell mateix i celebrat al costat de 190 representants de l'Església Catòlica, els presidents de les conferències episcopals, superiors i superiores religiosos, líders de les esglésies orientals, membres de la Cúria i del comitè organitzador de la trobada.
En el seu discurs, el Papa conclou que el mal dels abusos, un problema universal i transversal que desgraciadament es verifica en gairebé tot arreu. No obstant això, reitera que la universalitat d'aquesta plaga, alhora que confirma la seva gravetat en les nostres societats, no disminueix la seva monstruositat dins de l'Església.
Així, el pontífex ha proposat 8 espais de treball per combatre els abusos a l'Església. En el seu itinerari legislatiu i gràcies al treball de la Comissió Pontifícia per a la protecció dels menors i a l'aportació d'aquesta trobada, el Sant Pare s'ha servit de les 7 estratègies per erradicar la violència contra els menors. Les best practices formulades sota la direcció de l'Organització Mundial de la Salut per un grup de 10 agències internacionals anomenades INSPIRE.
Els titulars dels 10 punts són aquests: la protecció dels menors, serietat impecable, una veritable purificació, la formació, reforçar i verificar les directrius de les conferències episcopals, acompanyar les persones que han patit abusos, el món digital, el turisme sexual.
Ara, tot seguit, els anem a explicar les activitats que s'han duit a terme aquest dies passats a la nostra església de Menorca.
Recés per a catequistes que es va celebrar dia 1 de març al Toro.
Els catequistes comparteixen un recés sobre la recerca de Déu. Els formadors de la catequesi s'han trobat l'1 de març al Santuari de la Mare de Déu del Toro per reflexionar sobre el seu rumb com a cristians. Amb el títol El teu GPS com a guia, la religiosa de la Consolació, Anna Edo, ha dirigit aquest recés que ha ajuntat catequistes de tot Menorca. Respiració serena, la presa de consciència de qui som i en el nom del Pare han estat les bases per a concentrar-se en aquesta recerca de Déu que ha començat amb una oració matinal. A partir d'una lectura de l'Evangeli de Marc, els catequistes han reflexionat sobre la importància de l'amistat i com valors com l'amor, la compassió o la implicació poden ajudar a canviar la realitat. Després, a través de diverses cites que feien referència a la missió de cadascú, se'ls ha animat a aturar i preguntar-se a ells mateixos per diferents qüestions. Què és per mi la santedat? Quina és la paraula que Déu vol expressar al món a través de la meva vida? O què m'impedeix ser sant? Van ser alguns dels interrogants que han intentat respondre per a programar el seu full de ruta, el GPS que els guiï en el seu camí com a difusors de la fe.
Sobre l'homenatge que ha retut el poble de Ló a mossèn Pere Oleu.
El rector de la parròquia de Santa Eulàlia, Pere Oleu, ha estat homenatjat pel Fòrum Tercer Mil·lenni de Ló pel seu compromís social. L'acte ha tingut lloc al convent de Sant Diego i s'ha plantejat com a forma de destacar la seva figura com a model a seguir per la seva tasca i humanitat, per la seva predisposició a ajudar. Pere Oleu és, com apuntava Anselm Barber, una persona que val la pena subratllar com a referent. I això és el que han fet diferents persones i col·lectius que han intervingut en l'homenatge. El president del Fòrum, Llorenç Petrus, i Anselm Barber han repassat la biografia d'Oleu. Jesús Llompart, exvicari de la parròquia, s'ha referit en el seu pensament religiós molt inspirat amb el Concili Vaticà II. També han dit unes paraules a Anna Gomila de Càritas i Juanita Fortuny, o Pons Pons, i membres de l'agrupament d'Escolta de Santa Eulàlia, moviment que va impulsar el prevere. Pere Oleu ha estat una figura clau per l'impuls d'iniciatives populars a Oló, des de que fou designat rector de la parròquia l'any 1974. A part de donar classes a la Salle i a l'Institut i de tenir un paper actiu en matèria de normalització lingüística, va impulsar els campaments parroquials i la rehabilitació de patrimoni. Va ajudar en la creació de la revista Ull de Sol i va posar el patrimoni eclesiàstic al servei de la societat.
La darrera informació és que Càritas de Ferreries ha habilitat la casa de Cases Monges per la vivenda per a treballadors.
Càritas facilita una casa a Ferreries per allotjar a 10 treballadors de temporada. Càritas Parroquial de Ferreries pren mesures davant les dificultats dels treballadors temporals per a trobar habitatge i posa a disposició dels temporers el número 4 del carrer Beat Joan Huguet de Ferreries. La casa, propietat de les monges franciscanes, es trobava buida i l'entitat va decidir llogar-la per oferir-la als treballadors amb dificultats per accedir a lloguers assequibles. Així, des de l'agost, la casa pot acollir fins a 10 persones. Paguen una quota per a cobrir els costos de manteniment de l'habitatge, els d'aigua i els de llum. Es tracta, per tant, d'una iniciativa per garantir el dret universal a l'habitatge dels treballadors temporals i que no hagin de patir l'especulació en els preus del lloguer. L'únic requisit que els demana l'entitat és que tinguin un contracte amb data d'inici final per tal d'adaptar el contracte de lloguer també a la seva estada. I és que, com recorden des d'Inclusió Social de Càritas Diocesana, la casa està pensada per a persones que van i venen, no per accedir a un habitatge definitiu.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca els propers dies, els hi faim arribar i els hi explicarem el que hi ha escrit a la nostra agenda setmanal. Trobada diocesana de confraries.
Amb motiu del 75 aniversari de la confraria del Natzaré, és un acte que organitza la Delegació d'Espiritualitat i que tindrà lloc avui mateix a les 5 d'escavespre a la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella.
Trobada diocesana de joves Només faltes tu.
Convivències al Toro, dirigides per a joves entre 13 i 17 anys, organitzat pels secretariats de Joventut, Vocacions i Catequesi. Serà la setmana que ve, 16 i 17 de març, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Precest, jornada de pregària de vida creixent.
El moviment Vida Creixent de Menorca organitza en els diferents arxiprestats un recés quaresmal en els dies, hores i llocs que a continuació detallam. a l'Arxiprestat de Llevant a Maó, el dimarts 12 de març a les 5 del capvespre al Convent de les Concessionistes, que serà dirigit per mossèn Jesús Llompart, que és rector de Sant Lluís. I pel que fa a l'Arxiprestat de Ciutadella, serà el dijous 14 de març a les 5 del capvespre al monestir de Santa Clara, dirigit per la germana Clarissa Gadi Bosch.
Consell Diocesà de Pastoral.
El bisbe convoca el Consell Diocesà de Pastoral en una reunió ordinària. Es celebrarà dissabte que ve, dia 16 de març, al matí, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Ordenació d'un nou diaca.
L'Església de Menorca celebrarà l'ordenació del diaca Jean-Marie Guel, que a la imposició de mans del bisbe de Menorca serà ordenat el proper diumenge, dia 17, a les 5 del vespre a la Catedral de Menorca, Ciutadella.
A continuació, escoltam el comentari del bisbe Francesc.
Un camino de liberación. Queridos hermanos, la cuaresma es un camino que emprendemos tanto individualmente como comunitariamente a imitación del pueblo de Israel, que atravesó el desierto para alcanzar la tierra prometida, pasando de la esclavitud a la libertad. Realizamos este camino siguiendo los pasos de Jesús, nuestro maestro y modelo, que nos enseña a ser libres para servir a Dios. Según el Evangelio de San Marcos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, de donde salió fortalecido para emprender su misión. También nosotros deseamos adentrarnos en el desierto cuaresmal, con el fin de aprender a vivir con más fidelidad el Evangelio y llegar renovados a la Pascua. Cada año Dios nos concede la oportunidad de celebrar los misterios que nos dieron nueva vida y de esta manera llegar a ser con plenitud hijos de Dios. La libertad y salvación que nos ha llegado por medio de Jesucristo se puede contemplar como algo realizado, pero también como algo que se está realizando y como algo que esperamos. Por la muerte y resurrección de Cristo hemos sido salvados y liberados. El amor de Dios manifestado con rotundidad en la cruz de Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. De esa liberación participamos por nuestro bautismo, pues fuimos sepultados con Cristo para vivir con Él una vida nueva. Pero nuestra libertad también se realiza en el presente. La salvación que hemos recibido sigue actuando en nosotros. El amor del Padre va transformando nuestra vida y con la fuerza del Espíritu nuestra vida se va configurando con Cristo. El bautismo no fue solo algo que recibimos en el pasado, sino que nos sigue salvando. Creer nos sigue dando la libertad. Por último, la salvación es también algo que esperamos, porque como dice San Pablo, hemos sido salvados en esperanza. El amor que el Padre nos ha manifestado en la cruz de Cristo nos da la seguridad de que esa salvación será consumada un día. Esperamos gozar un día de Dios con todo nuestro ser y vivir en comunión plena con todos los seres. De esta salvación realizada por Cristo participa todo lo creado. Jesús no es sólo el Salvador de nuestras almas, ni siquiera el Salvador de todos los hombres, sino que es el Salvador del mundo, Redentor de todo lo creado. Este aspecto cósmico de la redención es acentuado por el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año, cuando recuerda este texto de San Pablo: la creación expectante está esperando la plena manifestación de los hijos de Dios. También las criaturas están esperando la salvación. El mundo entero desea su consumación, llegar a ser el nuevo cielo y la nueva tierra anunciados en el Apocalipsis. Nosotros podemos cooperar con esta salvación que procede siempre de Dios. Recuerda el Papa que si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo, coopera con la redención. De esta salvación no solo nos beneficiamos nosotros, sino también toda la creación. Si apartamos de nosotros la lógica egoísta que conduce a buscarnos solo a nosotros mismos, podremos ayudar también a todas las criaturas a llegar a la plena libertad.
I ens, amb això de la sintonia habitual, els deim adeu una setmana més.
Desitjant, com sempre, que puguin gaudir d'un feliç diumenge.
I molt bona setmana.